Scans tenemos la solución para ti. Te ofrecemos un 30% de descuento en el colchón Medifarm de Farmaflex, el único en el mercado con certificado médico europeo y de Bayer. Además, por la compra del colchón te regalamos un cheque regalo que podrás canjear con una visita al masajista, un mes de cuota VIP en el Ilinia Sports Center o en una de nuestras farmacias colaboradoras. Ven a descansar a Tot Descans en la avenida Francia 6 de Villarreal, junto a la estación de tren.
La Teua Radio, Radio Villarreal.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
Protagonistes, amb Susana Balaguer i Maria Ventura. Perquè en Radio Villarreal, vosaltres sou protagonistes.
Molt bon dia, a les 12 i un minut, estem a 9 de febrer, en tots vostès, com cada dia, en la 92.2 de la freqüència modulada en Ràdio Villarreal, i tornem a trobar-nos de cara en un fet tràgic, traumàtic, que se repetís. Troben morta en un traster a una menor desapareguda a la localitat murciana de Totana, i la Guàrdia Civil apunta a un nou crim masclista i ha detès un xic de 19 anys, exparella de la víctima, per l'homicidi. Allò de la maté perquè era mia. Ara sí, Víctor Manuel Rubio Poveda, molt bon dia.
Bon dia.
I Maria Ventura López, bon dia.
Bueno, bon dia a tots i totes, encara que la notícia que has donat no és per a donar bon dies, no?
Bueno, tot pareix que serà un nou cas de violència masclista que s'ha cobrat la víctima d'una de les veïnes. Aquesta xiqueta és menor d'edat i que feia 24 hores que havia desaparegut. El cos sense vida de la jove de 17 anys l'han trobat esta matinada en el traster del domicili d'un xic que ha quedat detingut. La família de la xica havia denunciat la desaparició ahir, dimarts. Només unes hores després, al voltant de les 3 de la matinada, la mort d'aquesta menor estava sent investigada com un cas de violència de gènere, segons ens ha apuntat fonts de la Guàrdia Civil. No constaven denúncies prèvies per violència masclista i diversos mitjans apunten que la parella havia tingut una relació sentimental, ojo al dato, ja finalitzada. La investigació haurà d'aclarir aquest cas perquè fins ara només tenen un únic detingut per l'homicidi. Però
increïble.
A les 3 del matí troben el cos, és dir, nosaltres, l'opinió pública, no sabem ben bé què és el que havia passat. No hi havia cap cas denunciat, però clar, era una parella que si ell tenia 19 i ja en tenia 17, ho hauria vist la seva família més propera, els seus pares. Ella deguera dir, perquè clar, si la troben és perquè la xiqueta va dir on anava, i suposa que anaven, no sé, igual anaven a parlar, i en aquest procés, pues, quan a algú li sembla que no li quadra el que li està dient la seva parella, en aquest cas al maltratador, a l'assassí, al masclista, pues allò torna a instaurar-se i se refran de la maté perquè era mia. Però és que no parem.
Mira, Susana, ojalà no estiguen, vegemos les cares, no? Perquè jo estic anonadada, no? No me cap en el meu enteniment, i jo crec que en el de ningú, no? Que una parella de 19 i de 17 anys, jovens, que estan en la flor de la vida, no? Se li passa això per el cap, que passa això. No està bé en ninguna edat, no?
Uh-huh. I la Guàrdia Civil, claro, se protegís dient no n'hi havia ninguna denúncia, no n'hi havia ningun cas, però és que no s'ha donat temps.
Ja, yeah, sí, sí.
És dir, claro, ells tenen establits uns protocols, no? Però la família, és dir, tu ja detectes quan algú és capritxós i no assumís que algo no puga ser de ningú si no és d'ell, no. Perquè que la policia, si des d'ahir fa 24 hores, quan tu vessas que hasta les 24 hores no s'inicia la búsqueda, és dir, és de manual, això és un fet masclista de manual. Que després vendran les versions aquelles, com va passar a Vila-real d'esta parella, on deien que, bueno, que se la van portar i se va trompar en el cotxe i es va matar els dos,
sí.
De les persones pròximes a ells que deien que després de no estar junts se veien als puestos, que es veien discutir, és dir,
ja, ja, sí, clar.
Que diuen, home, és que claro, ella també ha propiciat, ja, ja, és que tu, que les persones deben de ser lliures per anar a un vulgam, ¿vale? És que no...
És que a mi tampoc... O sigui, així com no me cap en el meu enteniment el que ha passat, tampoc em cap la justificació. O sigui, no pot hi haver justificació per a aquests fets, mai.
I en este cas diuen, clar, i si passa en un home... A veure, és ben simple. La força entre un home i una dona, tot el món té clar que n'hi ha una gran diferència... I el que és un assassí, o la que és una assassina, o sigui, partim d'aquesta base, val? Però aquests assassinats estan, i per tant no anem a ocultar-los. I cuidao d'aquella xiqueta que pensa que si el nòvio està pendent de lo que parla per telèfon o de qui se li arrima és perquè la vol molt. Perquè tornem a entrar en aquest cercle. I quan tu li dius a algú que eres d'ell, ell acaba creient seu.
Sí. Mira, Susana, per exemple, no? Avui saps que jo sempre estic molt damunt, no?, de les notes de premsa, i avui la nostra localitat veïna d'Onda ens ha dit, i tenim tenim el post penjat, no?, a la nostra pàgina web, que van a fer un curset entre els més joves per trencar els mites de l'enamorament, no?, els mites de la mort, de la parella romàntica, no? I és que al fill i al cap dic, és que fa falta, no?
Lo que jo dic sempre, Maria, quan algú te diu sin ti no puedo vivir,
clar,
apreta a correr. Uh-huh. Apreta a correr. Uh-huh. ¿Vale? I des de luego lo que tenim que ensenyar-li als nostres joves és que se pot viure sense, o sigui, tu en principi pots viure, és dir, si una mare o un pare que falta un fill pot seguir vivint, que això sí que és una pena per tota la vida, això és el pitjor, això no se pot superar, se viu, val? Imagina't el que s'enamora de forma fugaz i després pues apareix una altra persona, és dir, hem de fer un curs intensiu, ojo, és començant per la gent major, però que no transmitisca aquests no valors a la gent jove, evidentment.
Totalment, Susana.
En fi, anem a les notícies, Maria.
Estás a la 92.2 FM.
No te preocupes. Cristalería Brock. Carpintería de aluminio, mamparas de baño, mosquiteras, acristalamientos, puertas y persianas. Cristalería Brock, una atención cuidada, rápida y eficiente a cargo de profesionales cualificados. Cristalería Brock. Exposición y venta en calle Vicente Sanchiz, 68 de Villarreal.
Estrena un nuevo camino. Estrena una nueva forma de ver el mundo. Estrena nuevas emociones. Pero sobre todo, estrena ilusión. Llegan los 10 días Kia del 11 al 22 de febrero a toda la gama Kia.
Kia. Movement that inspires.
Kia. Descubre lo que te inspira.
Peset Vidal. Tu servicio oficial Kia en Villarreal. Calle Fueros de Valencia 1525.
Naluframe Carpintería de Aluminio, PVC y Cerramientos. Somos instaladores oficiales de Calaen, techos motorizados de grandes dimensiones y además, benefíciate de las ayudas del Plan de Eficiencia Energética. Lo gestionamos por ti. Aluframe, en Avenida Riuebre 4 de Villarreal o en www.aluframe.es.
La teua pensió també pot marcar un gol. Si la domicilies a Caixa Rural Villarreal, podràs aconseguir fins a 200 euros. No deixes passar l'oportunitat. Informa't a les oficines de Caixa Rural Villarreal.
En principio, María, tengo una curiosidad muy grande, y es que no sé por qué m'has canviat avui la música del programa.
Pues mira, jo sí que ho sé, òbviament, i vaig a compartir-ho amb tots vostès, no? Saben que ahir es van anunciar ja les nominacions a l'Òscar, i entre ells està Alberto Iglesias, que és un dels meus compositors preferits, no, de bandes sonores, i en principal aquesta, que és la de Lucía y el sexo, i en el seu honor ficarem avui tot bandes sonores de Alberto Iglesias, Susana.
Menos mal que no vota el públic, si no diríem que estem fent són partidistes. Passem a les notícies?
Pues mira, Susana, passem a parlar de les xifres, perquè s'han notificat 8.985 nous casos de coronavirus. 952 d'ells pertanyen a la província de Castelló, no? Vegem una forta baixada d'aixòs contagis a la nostra província i també a la Comunitat Valenciana. Els hospitals valencians tenen actualment 1.649 persones ingressades, 149 d'elles en les UCIs. 236 són les persones que encara estan ingressades als hospitals castellonencs i 18 pacients a les UCIs. S'han notificat 36 defuncions per coronavirus, això, esta xifra sí que puja, i hi ha que dir que Castelló està a tan sols una persona per arribar a la terrible xifra de 1.000 persones mortes per culpa de la Covid des de l'inici de la pandèmia, Susana.
No obstant i tot, cal dir que estan baixant les xifres, és dir, sí, que està doblegada la curva, cada vegada anem a menys, i que avui ja s'ha publicat el fet de que demà ja no portarem mascareta, que més avant abordarem aquest tema. Suposo que me'l donaràs més detallat, no, Maria?
Sí, bé, Susana, si vols, parlem primer de l'ús de la mascareta, que tens tu, crec que ahir els llocs, on els espais on podrem encara tindrem que tindre les mascaretes en ús, no, Susana?
On estem extens i on estarà on estarà obligat portar mascareta, no?
Susana.
Pues
mira, te comento un poquet, ¿vale? És veritat que l'ús de la mascareta es llevarà, però encara que a l'espai exterior no la tindrem que portar, hi haurà llocs que encara estaran vigents, com per exemple les manifestacions i concerts, els estadis deportius, no? Els andens de les estacions, els aires lliures, no? I pistes d'aterratge dels aeroports, qui ho tinga que utilitzar, no? Però és que la gent pues, sempre va més enllà, no? Ahir el president de la Generalitat, Ximo Puig, va afirmar que pròxims dies tant la Conselleria de Sanitat com els ajuntaments establiran unes recomanacions generals sobre l'ús de la màscara en espais públics durant les festes de les Falles i de la Magdalena. Puig ha fet aquestes declaracions durant la seva visita a Castelló. Preguntat per la fi d'eixa obligatorietat de la mascarella en espais oberts, el president ha indicat, no, que l'absència de l'obligatorietat de la mascareta a l'aire lliure no significa l'obligatorietat de no portar-la. I de fet ha agregat, hi ha molts espais a l'aire lliure en els quals és convenient portar-la, perquè si hi ha interacció i proximitat és molt difícil que no puga haver-hi un contagi, no? Per tant, per això en aquests espais que jo vos he anomenat es tenen que portar-hi, fins i tot si aneu a lo millor per un carrer molt aglomerat, ho tenim que la tenim que dur, no?
Per tant, per lògica, no? Manifestacions i concerts, estadis esportius i andanes d'estació a l'aire lliure i pistes d'aterratge.
Correcte.
Tenim que pensar que en aquestes tres situacions, que són molt diverses, és a dir, ahir tu m'has posat tres exemples, però després si desenvolupem, bàsicament, encara que si utilitzis un poc el sentit comú, sí que arribés a deduir, no cal que siga tan complex.
A més, la Comissió Interterritorial, que coordina els esforços d'aquesta lluita contra la Covid, va anunciar també ahir a les autonomies que el Reial Decret Llei que ha aprovat el Consell, no, per regular aquestes mascaretes en l'exterior, inclou també la fi de l'obligatorietat de l'ús de la mateixa als patis del col·legi. D'aquesta manera, el govern central ha passat a les autonomies la decisió final sobre si se deu o no retirar-les en aquests espais, no? La mitjana ha sigut rebuda amb disparitat d'opinions pels diferents governs autonòmics, però el valencià pues, s'ha mostrat prou partidari d'alliberar pues, els més xicotets de l'obligació de mantindre la mascareta durant el pati, no? Però encara que vol acabar de llegir i conèixer la lletra xicoteta d'aquest reial decret de l'ús final de la mascareta als espais exteriors que esperen que rebran avui durant el dia. Susana.
Sí, però el que parlàvem dels xiquets al pati, diferenciem entre xiquets de 6 anys i adolescents a partir de 13. Els adolescents a partir de 13 sí que diuen nosaltres de moment no mos la llevarem, i són coses que hem sentit, perquè sí que és de veres que t'arrimes molt i parles molt propet. Els més menuts en el pati juguen a córrer i necessiten exhalar o inhalar més aire, no? Per tant, sí que a ells és lògic que se'ls lleve. Jo crec que seria aplicar el sentit comú. I els adolescents, els que jo he sentit, ho estan aplicant, eh?
Pues bé, Susana, ara parlem d'agricultura, perquè els membres de la Plataforma per la Dignitat del Llauraor pues mostren la seva preocupació davant l'anunci realitzat per la consellera d'Agricultura, Mireia Moyà, a les organitzacions agràries i a Intercitrus en relació a la seva intenció de no signar l'acord amb el qual cada any s'aproven les mesures per a limitar la polinització creuada entre plantacions de cítrics, amb les quals s'evitarà la pinyola que afecta greument la clementina, no? De fet, els representants de la Plataforma per la Dignitat del Llauraor s'han reunit a Nules per acordar les mesures que duran a terme en considerar que aquesta postura de la consellera pot repercutir en la progressiva desaparició de la silvicultura de la plana. Així doncs, en aquesta reunió també han participat membres de l'Associació per la Diferenciació i Posada en Valor de la Clemenules de la comarca de la Plana de la província de Castelló. Susana, veurem, no? Com ens pot afectar, Susana?
Bueno, els nostres llauradors, els tertulians que tenim, ben segur que ens parlaran dilluns que ve també sobre aquest tema.
Ara ens n'anem a la Diputació de Castelló perquè ha aprovat el programa anual d'actuacions arqueològiques i consolidació de jaciments a realitzar pel Servei d'Investigacions Arqueològiques i Prehistòriques de la Diputació, que compta amb una partida pressupostària de 85.000 euros per a escometre 18 intervencions durant el 2022, la qual cosa suposa un augment del 5.000 euros respecte a l'any anterior. Els treballs d'excavació es realitzaran en jaciments situats a Xaneta, Cabanes, Serra d'en Garterán, Sucaina, Montan, Benàfer, Alcalà de Xisbert, Borriol i Vinaròs, entre altres com Torralba del Pinar o Xer, no? Els convidem a entrar a la nostra pàgina web i descobrir tots aquests jaciments en els que intervendrà, no?, la institució provincial. I també entrar per conèixer, no?, que les festes fundacionals recuperen el post amb actes institucionals, mercat medieval i una variada programació cultural per a commemorar pues, els orígens de la nostra ciutat de Vila-real, Susana. Però no volem desgranar res, no?, perquè avui tindrem a la regidora de Tradicions, Noelia Samblas, que vindrà a parlar-nos d'aquesta programació, Susana.
Sí, serà sobre la una del migdia o la trema, si a casa. Maria, podem afegir algo que m'acaben d'enviar? Pilar Lima porta a les Corts la defensa del territori i pregunta a Puig per la mat a les comarques de Castelló i les energies renovables. Unides Podem, Esquerra Unida, ha instat avui, o sigui, avui, este matí, a garantir una ubicació racional de les energies renovables perquè no genera impacte medioambiental en els territoris en els quals s'instal·le i agreuge els problemes com la despoblació. I estem parlant de municipis com els que normalment bueno, com els que hem preguntat en esta casa diverses voltes, la síndica ha recordat que aquest cap de setmana s'ha tornat a produir concentracions i manifestacions en una desena de municipis, entre els quals se trobaven Morella, Cinctorres, Alcalà de Xisbert, Alcossebre, Aiora, Borriol, la Vall d'Uxó, les Coves de Vinromà, Sant Joan de Moró, Villafamés i la Vall d'Alba, per a protestar d'aquesta ubicació en les quals es volen dur a terme aquest futur. Recordem que seria el projecte de la línia de molta alta tensió, s'entén al llarg de 86 quilòmetres i preveu la instal·lació de torres de més de 50 metres d'altures que creuaran 17 termes municipals de la província de Castelló. I paral·lelament hi ha un projecte d'una mega planta solar a les Coves de Vinromà de més de 250.000 plaques que ocuparien prop de 500 hectàrees. Bon, que contesta al cap del Consell. Pauseta de publicitat i els esports.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Villarreal.
¡Otra vez no! ¡Se me ha roto el carrete de la caña de pescar! ¡Dios mío! ¿Qué haré ahora?
Ven a Macobi, una empresa que te ofrecerá todo tipo de productos necesarios para tu afición pesquera. Carretera Villarreal, Honda, kilómetro 1,5. En Macobi, no hay problemas, solo soluciones.
¡Macobi! ¡Allá voy!
Bueno, i com podem anar a veure el Madrid este cap de setmana en les entrades que podem guanyar a través de Radio Villarreal i Opticalia?
Tenim un sorteig en marxa, no?
Sí, correcte. Tenim que entrar a la nostra pàgina de Facebook i contestar a una senzilla pregunta. Recordem que avui es tanca el sorteig, així que espavileu-vos.
Pues dit això, notícies?
Sí, dir que avui torna el Villarreal als entrenaments, que ahir els juvenils van caure 4-3 en els penals, però que les xiques van recuperar els 6 punts que la federació els havia llevat. Dir que en els Jocs Olímpics d'hivern, que Queralt Castellet ha quedat quarta en la semifinal, que demà és la primera gran opció de medalla de la delegació espanyola. I després dir que ja estem a dimecres, que el diumenge és el Super Bowl, que Eminem i Snoop Dogg cantaran en el descanso.
Bueno, pues en estes notícies, pauseta de publicitat i el primer convidat.
Estàs a la 92.2 FM.
Ara a Opticalia, les teves ulleres progressives de marca amb lents incloses des de 179 euros. Tria entre molts models de les noves col·leccions de Mango, Pepe Jeans o Pull&Bear. Una promoció exclusiva només a Opticalia i Bob en Villarreal. Informa't al nostre opticaliaibob.com. Recorda, les teves progressives de marca des de 179 euros només a Opticalia i Bob en l'avinguda Pius 1273.
Real Export Cooperativa Villarreal. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Cedre sin número de Villarreal.
Dilluns, el Servei d'Ocupació Públic d'Ocupació i Formació de la Generalitat presentava un informe que estava confeccionat per tres universitats públiques valencianes on havia sintetitzat entrevistes en empresaris, sindicats i autònoms de tots els sectors i comarques sobre un dels projectes Estrela que se presenten, que és la setmana laboral de 4 dies. En aquest cas, no és favorable, diuen, i apunten empreses i sindicats que no ho veuen prioritari i que prioritza la flexibilitat. En el seu cas, Enric Nondedeu, que ell és el director general de Labora, explica que ell també té informes que ho avalen, però que és millor que ens ho conte ell de primera mà perquè el tenim al fil telefònic. Molt bon dia, Enric.
Hola, molt bon dia. Sí, efectivament, el dilluns presentàvem un informe que vull recordar ha demanat Labora i que, per tant, Labora coneixia abans de publicar-se i crec que no hi ha major exercici de transparència que el que hem fet nosaltres. Hi ha un informe que diu el que diu i nosaltres el publiquem i obrim el debat, que és el que ens interessa des del primer moment. Però tampoc és exactament així. L'informe no el qüestiona. L'informe diu coses que són tan òbvies com a que és exactament el que nosaltres estem fent. Diu, això no és possible en tots els sectors al mateix temps, això no és possible per a demà passat i en paral·lel hi ha moltes altres prioritats. Clar, per això nosaltres no fem una norma d'obligat compliment, sinó que fem unes ajudes per a aquelles empreses que voluntàriament, en un acord entre empresa i treballadors, vulguin fer-ho, acompanyar-los en aquest procés de millora de la productivitat. Jo vull recordar que ahir mateix The New York Times feia un podcast recordant que els empresaris farien bé d'anar preparant-se per a la setmana de 4 dies, perquè ja està tocant a la porta.
En este cas, el conseller dia textualment que el que pretenen és que hi hagi empreses que treballen menys i que puguen ser més productives i que puguen fer o tindre més ocupat pali... Vaja, que tinguin més ocupació.
Sí, bueno, en realitat nosaltres hem plantejat este programa des del primer moment com una millora de la productivitat. Nosaltres partim d'un anàlisi històric, això no és nou dada, ni som el primer lloc en el món on se plantegen aquestes coses. De fet, ja hi ha empreses valencianes que ho estan fent pel seu compte i risc, per tant, han fet les seues valoracions i sense ajudes públiques ho fan, per tant, sembla evident que hi ha com a mínim un espai per a explorar. Esta setmana la primera empresa cotitzada en bolsa i per tant en molts accionistes, que passava també a la setmana de 4 dies, hi ha experiències a molts països. En fi, nosaltres el que diem és l'economia valenciana, el seu principal problema és de productivitat. Treballem més hores que la mitjana de molts dels nostres països competidors i en canvi produïm menys o produïm pitjor. Per tant, en aquesta equació falla alguna cosa. No és treballar més hores per a poder produir més, sinó treballar millor. I nosaltres plantegem ajudes a la millora de la productivitat, que en paral·lel poden acompanyar a la reducció de la jornada. No és que per treballar 4 dies vagis a produir més, és que si treballes millor, podràs treballar menys hores. I treballar menys hores són avantatges per a l'empresa, perquè té menys costos, són avantatges per a les persones que disposen de més temps lliure, són avantatges per a tant que parlen del turisme i de la restauració, etc. I tots aquests sectors que s'alimenten del temps lliure de la resta de les persones i amb menys cotxes en el carrer. Estem treballant a favor dels objectius de desenvolupament sostenible, que tampoc no és una cosa que alegrement ens sembla positiva, sinó que tenim l'obligació formal, la té Espanya, la té tota Europa, la tenim en tot el món i tots els governs, de posar en marxa i treballem en aquesta direcció.
Mire, com han passat esta gran pandèmia que ens ha fet tant de mal i que tot el món hem tingut que canviar o adaptar les vides, este nou projecte que volien des de la Bora desenvolupar, li dic jo per allò de que aquest estudi ha dit que no ho veu en prioritari. Vostè creu que la pandèmia és la que és el moment en el que no veig en prioritari, sinó que s'imposa el fet de posar-lo en marxa?
Sense cap mena de dubte. Jo d'entrada insistís, no, imposar no seria el concepte més adequat, perquè insistim en que són ajudes a aquelles empreses que voluntàriament vulguin inscriure en un programa i han de presentar dues coses. A, un acord social, empresa i treballadors, i B, un programa de millora de la productivitat, que a més nosaltres estem disposats a acompanyar-los i a ajudar-los a construir-lo a través de l'IBACE. I a partir d'ahir, en ajudes públiques per a la formació de les noves maneres de treballar, per a la formació dels treballadors, i ajudes públiques també perquè en els primers compassos és de veres que si tu estàs treballant 40 hores i pagues 100 i passes a treballar-ne 32, doncs pareix que hi ha un diferencial. En els primers compassos, en el primer any el 100%, en el segon el 50% i el tercer el 25%. Val? Per què dic que és el moment ideal? Perquè és que no estem sols en el món. I en els Estats Units, l'última xifra que mirava este cap de setmana són 4 milions de persones, 4 milions se diu en seguida, les que formen part de lo que s'anomena la gran dimissió, que és gent que precisament per la pandèmia ha deixat el seu lloc de treball sense saber on treballarà o si tornarà a treballar, simplement perquè l'escala de valors humana s'ha trastocat gràcies a la pandèmia i hem descobert que el que necessitem és estar més temps en la família, que no podem viure en eixa obsessió del treball, que el treball és un instrument que ens ha de permetir omplir la nevera, però no és un objectiu en si mateix, i això és el que està passant en el món, està passant en Nova Zelanda, està passant en molts països. On s'ha fet malament? En França, que per llei van dir 35 hores o 32 hores, i no va funcionar perquè efectivament no se pot fer d'avui per a demà, no se pot fer sense l'acord entre les parts, no se pot fer en tots els sectors i no se pot fer de manera urgent. Per això nosaltres senzillament un programa experimental, a poc, per evolucionar. També avança ja que els dies 27 i 28 de maig a València se produirà la primera cimera mundial sobre la setmana de 4 dies, on hi haurà des d'exministre de treball britànic a representants dels Estats Units, de Nova Zelanda, d'empreses de tot el món que ja ho estan fent, sindicats italians, francesos, alemanys, britànics, representants del govern escocès que estan posant en marxa la setmana de 4 dies. Vull recordar també que el Ministeri d'Indústria, a imatge del, i semblança del que estem fent nosaltres a la vora, està posant en marxa un programa amb 50 milions d'euros també per a la millora de la productivitat amb reducció de jornada, en el qual han vingut a preguntar-nos a nosaltres el Ministeri, a veure com ho estàvem fent en la Generalitat, i jo tinc una persona del meu equip col·laborant amb ells. Vull dir, és una evidència que això va passar i va passar més prompte que tard, i nosaltres simplement obrim un debat i de forma voluntària diem si hi ha empreses que ho estan fent pel seu compte i risc, nosaltres pensem que és bo globalment, a tots els nivells, mediambientalment, en salut mental, en salut laboral i econòmicament. Això ha de ser rentable per a les empreses, si no, no funcionarà. Per tant, millorem la seva productivitat i ens permetrà disposar de més temps lliure.
Mire, quan vostè, a més, haurà sigut paraules seues, perquè, o almenys jo tinc una publicació, explicava que manejava altres informes que ho avalaven, vostè demana els informes a aquestes universitats. Els informes que té vostè són o venen de fora de la Comunitat Valenciana?
Sí, en tenim un exemple d'un institut britànic que va treballar sobre el cas valencià, que ja el vam publicar en el seu moment i que també ens aconsellava anar en aquesta direcció. I després, sobretot, el que tenim és tota la informació a nivell global de la que estava parlant ara, dels estudis que han tingut accés, dels estudis que han aconsellat fer això, per exemple, en el sector siderometal·lúrgic alemany, que per conveni han arribat a 28 hores sense tocar el seu salari. El que ha passat en Microsoft de Japó i les experiències que tenim en una empresa d'ells, en empreses de València. Clar, hi ha informes i és la marxa de la història. Fins que fa 100 anys que vam començar a treballar 40 hores a la setmana i pareixia que se n'havia acabat el món. I 100 anys després s'ha tecnificat, s'ha modernitzat tots els sectors, però les personetes seguim treballant 40 hores com a mínim, quan estem produint molt més que fa un segle. Una altra vegada en l'equació falta alguna cosa i és el benestar de les persones.
Pues Enric Nondedeu, secretari autonòmic d'Ocupació i director general de Labora, moltes gràcies per haver-nos atès. Molt bon dia.
Gràcies a vostè, bon dia.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
A Estudi Tecles les entusiasma formar. Por eso, generación tras generación siguen confiando en ellos. No lo dudes y acude a realizar tu inscripción. La puedes hacer en sus instalaciones en la calle Molino 11 de Vila-real, en su web www.estuditecles.com o llamando al 655-893-564.
Cabedo, todo en suministros industriales, agrícolas y jardinería.
Todo, desde la pequeña herramienta hasta grupos compresores y de poda.
Todo, porque contamos con fabricación propia de maquinaria agrícola.
Todo, porque puede contar con nuestro servicio técnico.
Todo en Cabedo.
Senda Pescadores 11 de Vila-real.
Marbres Bosquet es especialista en la elaboración de bancadas de cocina, baños, escaleras, fachadas y lápidas. 50 años de experiencia les avalan. Marbres Bosquet, Camí Bechi 10, Vila-real.
Onda Late Cultura estrena nueva temporada con el ciclo de teatro, monólogos y otros espectáculos de primer nivel en el Teatro Mónaco. Te traemos las mejores obras de la mano de Aitana Sánchez Gijón, Paz Padilla, Javier Gutiérrez, Vicky Luengo, Marta Poveda o Silvia Marsó. Y el mejor humor con los cómicos Comandante Lara, José Corbacho, Xavi Franquesa y Pilar Ordóñez. Y además, los mejores espectáculos infantiles para los más pequeños. Reserva ya tus entradas en entrares.onda.es. Onda Late Cultura, Ayuntamiento Onda.
Agricultor, ya tenemos la comodidad para podar. Así de claro.
Ahora puedes disfrutar de la poda con la tijera o serrucho de batería ligera, económica y eficaz. Te sorprenderá su precio. Distribuido por Agromaestrat, Avenida Zaragoza 136, Borriol. Teléfono 964 32 20 41.
¿Estás buscando una clínica dental de confianza? ¿Tienes un problema y necesitas a los mejores profesionales? Ven a la Clínica Dental Llopis Díaz. Somos especialistas en implantes, ortodoncia invisible y estética dental. Además, este mes disfruta de un 20% de descuento en tu tratamiento. Puedes financiarlo hasta 60 meses. Estamos en la calle Perejil número 10 de Villarreal. Teléfono 964-529048. Conócenos en www.clinicayopisdiaz.com y pide cita ya al 964-529048. Te esperamos. Clínica Dental Llopis Díaz, porque tú eres lo más importante.
Parlem de capacitats diverses amb Fundació Caixa Rural Villarreal.
Bien, y hoy volvemos a tener de nuevo con nosotros a la psicóloga de Chicaes, María José Jorge. Buenos días, María José.
Buenos días, María.
Bien, es un placer, como siempre, tenerte en este espacio en el que nuestros oyentes ya saben, ¿no?, que intentamos conocer un poco más en profundidad los servicios que ofrece, ¿no?, pues la Fundación de Caixa Rural Villarreal mediante Chicaes y Neurovila, ¿no? Y, María José, contigo venimos desde hace unos programas hablando siempre de la autodeterminación de las personas con diversidad funcional, ¿no?, para intentar que estas personas, pues, sean más independientes, ¿no?, que tengan su participación dentro de lo que es, pues, la vida social, al fin y al cabo, ¿no?
Sí, así es, y que a la hora de tomar las decisiones que revierten en su proyecto de vida, pues bueno, sean ellas las personas que participen en esa toma de decisiones.
Por ejemplo, una persona con diversidad funcional, yo imagino que a la hora de pues participar, dijéramos, en lo que es la vida social, estaría bien que formaran parte de organizaciones que tuvieran que ver con nuestro espacio público, ¿no? Órganos de gobiernos, ¿no?, de sus entidades, ¿no?
Sí, es así, ¿vale? Ellos ya hace tiempo que vienen reclamando el participar tanto en lo que es el diseño de las actividades de los centros que les atienden, porque, pues bueno, ellos al fin y al cabo son los destinatarios finales del trabajo que se hace en el servicio y son los que disfrutan de este servicio.
Claro.
Entonces, pues una de las necesidades que vienen reclamando es esa, ¿vale? Así como que reclaman que esa participación no sea tanto a nivel de actividad, sino como una cultura, ¿no?, de la participación extendida a todos los niveles en la organización. De ahí el deseo que manifiestan de participar en los órganos de dirección de las organizaciones que les prestan el servicio.
Claro. Sí, es muy lógico, ¿no? Imagino que a nosotros, pues cuando participamos o nos ofrecen algún tipo de servicios, siempre tomamos la palabra, ¿no? ¿Por qué ellos no?
Claro, el aumentar la participación en los órganos directivos lo que va a incrementar es la riqueza y la calidad del servicio que se les ofrece, ¿vale? Porque piensa que se van a incorporar el punto de vista que ellos tienen y entonces, pues bueno, va a ser un conocimiento mucho más profundo de las necesidades que tienen y a la vez esto va a generar en ellos una imagen muy positiva y activa de la participación que tienen en la entidad.
Hombre, es bueno para ellos sentirse capaces de poder hacerlo, ¿no? Que se les dé la oportunidad, si no se les da.
Claro, en eso consiste un poco la cultura de la participación en autodeterminación, en que ellos tomen las riendas de esas mejoras que quieren en su proyecto de vida, y todo eso pues se manifiesta a la hora de participar en este caso en lo que son las entidades a nivel de actividades y a nivel de la organización y gestión del servicio.
Y María José, ¿ellos se encuentran con muchas barreras que entorpecen esta participación?
Ellos, como ya venimos hablando desde la primera entrevista que hicimos en autodeterminación, lo que manifiestan es que lo trascendente lo decidimos otros, ¿vale? Que somos los profesionales y los familiares. Y que en ellos, ellos quieren tomar parte de esa decisión última, ¿vale? Pero que incluso a la hora de valorar si las actividades les gustan o no, pues muchas veces los dejamos de lado, ¿vale? Y pues esa es una de las barreras que se encuentran. Y a la vez también son capaces de reprocharse a sí mismos el excesivo conformismo que tienen con la situación, ¿vale? Uh-huh. Se acomodan a la situación, no se atreven a reclamar esa mayor participación, y de ahí pues que expresan que necesitan contar con los profesionales para que les ayudemos a cambiar esa situación, ¿vale?
O sea, hay que tratarlos como adultos que son realmente, ¿no?
A ver, realmente es un trabajo que se empieza a realizar desde jóvenes, ¿vale? Lo que es la autodeterminación la tenemos que trabajar desde jóvenes, ¿vale? Y ellos deben de aprender a que toman decisiones apropiadas a su edad, independientemente de la edad que tengan, ¿vale? Y que son capaces de poderlo hacer. Y entonces ese trabajo ya se empieza a hacer desde bien pequeños, con pues una colaboración importante ahí de las familias, ¿vale? Pero, pues bueno, es un proceso que tiene que ir poco a poco, ¿vale? Desde esas edades desde más pequeños, y poco a poco pues que ellos vayan demandando qué nivel de participación les gustaría tener, que les interesa, que prefieren, y pues ahí un poco pues estamos los profesionales pues para ir fomentando esos espacios en los que ellos pues bueno tengan esa oportunidad, ¿vale?
María José, quería preguntarte, ¿no? Seguro que ahora mismo nos están escuchando, pues, a lo mejor alguien que forma parte de un órgano, ¿no? De gobierno, de estas entidades que organizan servicios, ¿no? Para estas personas con diversidad funcional. ¿Qué aspectos deberían tener ellos en cuenta para fomentar esa participación de estas personas que son usuarias de ellos y que desean ser escuchadas? ¿Qué aspectos deberían fomentar?
Bueno, lo primero es la actitud que los profesionales y los familiares y las personas que forman estas juntas de los órganos de gobierno tengamos de cara a lo que es la participación de las personas con diversidad funcional, ¿vale? Es importante que aceptemos y que impulsemos las preferencias y las opiniones que tienen sin juzgarlos, ¿vale? Eso sería lo primero. ¿Vale? Después, como bien te decía, hay que crear espacios para la participación de las personas con diversidad funcional. Desde reuniones con los profesionales en las que haya que determinar cuáles son los objetivos de trabajo que nos marcamos con ellos, pues crear esos espacios en los que participen ellos también, ¿vale? Hablamos mucho de los grupos de autogestores, ¿vale? Dentro de lo que es el trabajo en autodeterminación, porque son espacios en los que ellos van a compartir intereses, las preocupaciones, y todo eso lo van a ir trabajando desarrollando habilidades de interacción social. Entonces, esa presencia de los grupos de autogestores en las entidades es muy importante, ¿vale? Y promover la participación, como te decía, desde abajo, poco a poco, del grupo de personas que tienen diversidad funcional con profesionales, para ir poco a poco avanzando pues en lo que estábamos diciendo, ¿no? El que pudieran ellos reclamar el poder participar a nivel de juntas directivas, ¿no? Y entonces a ese nivel sí que es necesario ofrecerles una información clara y accesible sobre lo que es la junta, cómo funciona, quiénes la forman, así como qué canales formales de comunicación pueden tener con ellas, ¿vale? Y para eso, pues bueno, hay que facilitarles el acceso y la presencia, ¿vale? Incluso, pues bueno, a nivel de, si fuera necesario, pues plantearte plantearse cambios normativos de para incluir a las personas con diversidad funcional en estos órganos, ¿vale? Porque muchas veces ellos, su función se limita a ser los beneficiarios del servicio, ¿vale? Pero no tienen esa oportunidad. La oportunidad la tienen los socios, que normalmente suelen ser los padres, ¿vale? Uh-huh. Entonces, pues bueno, a lo mejor ahí es necesario, pues a nivel de estatutos, pues incluso promover cambios normativos, ¿vale? Pero bueno, fundamentalmente, pues esas serían las claves, y sobre todo el apoyo que necesitan a nivel de comunicación, ¿vale? Son personas que encuentran unas dificultades grandes para hacerse entender, y entonces todo el apoyo que los profesionales les prestemos a nivel de comunicación va a ser clave para que ellos se puedan desenvolver en este tipo de espacios, ¿vale?
Pues yo creo que es, dijéramos, unos consejos muy aptos, pero también para los ciudadanos, ¿no? Para tener en cuenta que las personas con diversidad funcional son personas adultas y que hay que tratarlas, pues en muchas ocasiones, como se debe, ¿no? Como tal. Así que para apoyar todos esta autodeterminación y que ellas sean personas, pues eso, incluidas, ¿no? En nuestra sociedad, pues hay que ayudarlos entre todos. Así que, psicóloga de Chica es María José Jorge, como siempre, un placer, porque yo creo que estas clases de autodeterminación nos han venido bien a todos.
Muchas gracias, y me gustaría proponeros que en un tiempo, en un futuro, pues que la próxima vez que Chicaes vuelva a reunirse con Radio Villarreal para hablar de autodeterminación, estaría muy 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 chulo que pudieran venir los jóvenes con los que trabajamos en Chicaes, para ellos explicaros qué es la autodeterminación para ellos y qué pequeños avances vamos realizando desde el servicio, ¿no? Mejor participación que la de que ellos sean los entrevistados en el programa de radio.
Pues sería maravilloso, la verdad. Nos parece un plan estupendo, así que empezamos a organizarlo ya. María José, muchas gracias.
Venga, gracias a vosotros. Placeres muy.
Estás a la 92.2 FM.
¿No encuentras coche? En Alovagen, concesionario multimarca de Villarreal, lo encontrarás. Calle Blasco Ibáñez, frente tribuna Estadio de la Cerámica. Alovagen, tu concesionario de confianza. Certificado por Grupo Volkswagen.
Ahora, reciclando latas y botellas de plástico de bebidas, puedes reducir el CO2 y dar oxígeno a tu ciudad ganando premios sostenibles. Únete a Reciclos, el primer sistema de reciclaje digital que cuida la sostenibilidad del planeta y de tu ciudad.
Ecoembes, Generalitat Valenciana y Diputación de Castelló.
¿Te despiertas cansado o con dolor de espalda? Ahora en Tot Descans tenemos la solución para ti. Te ofrecemos un 30% de descuento en el colchón Medifarm de Farmaflex, el único en el mercado con certificado médico europeo y de Bayer. Además, por la compra del colchón te regalamos un cheque regalo que podrás canjear con una visita al masajista, un mes de cuota VIP en el Ilinia Sport Center o en una de nuestras farmacias colaboradoras. Ven a descansar a Tot Descans en la avenida Francia 6 de Villarreal, junto a la estación de tren.
El treball, la pràctica esportiva o simplement la rutina diària et generen molèsties? Fisiovila i Podonova t'ajuden a prevenir i recuperar-te de les teues dolències. Els millors professionals al servei de la teua recuperació. Fisiovila i Podonova, junts pel teu benestar. Els trobaràs al carrer Sant Antoni 53 de Villarreal. Demana cita prèvia a Fisiovila, 628 14 33 49 o a Podonova, 685 28 80 34.
Grúas Tomás, más de 30 años al servicio de la industria y la construcción, comprometidos con el medio ambiente. Grúas Tomás, una empresa que vibra y se emociona con cada paso del Villarreal Club de Fútbol. Grúas Tomás, estrategias inteligentes y servicios óptimos para crecer contigo. Grúas Tomás, Carretera Honda, Villarreal, 964-520654.
Enumerarlas todas aquí es imposible. Ven a Óptica Villarreal y descubre las ofertas en gafas de sol, monturas, progresivos, lentes de contacto. Si necesitas renovar tu mirada, aprovecha ahora las ofertas de Óptica Villarreal. Óptica Villarreal, Dr. Fon 17, Centro Barilux Especialista.
És mentira que ja ens hem passat 7 edicions de l'EMAC de Borriana. Per això anem a parlar avui amb el regidor de Cultura, Vicent Granell, perquè torna aquest festival amb quasi tota normalitat. Bon dia, Vicent.
Molt bon dia.
Bé, jo crec que per als usuaris que solem anar, no, al festival de l'EMAC de Borriana, ja s'ha convertit en una cita cultural ineludible, no, a la Plana Baixa, a més que venen de molts racons de tota la comunitat, no?
Pues sí, la veritat és que pareixia que l'any que se va començar, no? Pues la gent el mirava d'una manera estranya, no? Però allò que era una música diferent, era un art diferent el que se mostrava durant els tres dies d'event musical, d'esdeveniment musical i cultural. I pues ara ja estem arribant a la 7ª edició, una edició en la que ja se fa ressò, pues com tu has dit, no? Tot el territori valencià, però a més tot el territori estatal. I jo penso que això és un símptoma de que les coses s'han estat fent bé, de que les coses han nascut des de la humilitat i que a poc ha anat creixent el festival. I penso que això pues, és en gran part també a l'associació EMAC, al seu director, a Vicent Tormo, no? Que també fa pues, aquest treball, no? De poder estar ahí tots els anys. Volem fer aquest projecte junt a la regidoria de Cultura per a poder estar pues, col·laborant, no, per un esdeveniment cultural que pense que obri la programació cultural lo que és el 2022 en este any i que recordem que l'any passat, pues malauradament pel Covid, no va ser pues l'únic festival que se va poder celebrar, no? Aixina en juny i en 2021 en 2020, que va ser l'únic que se va poder celebrar en febrer, perquè després ja ens van confinar a tots.
Sí, perquè recordem que l'any passat, o sigui, per culpa de la pandèmia, de normal el festival sol ser ara al mes de febrer, no? Pròxim a les Correcte. Festes que tenen vostès de Sant Blai. I clar, es va tindre que traslladar al juny, no? Però torna com... Bé, van veure, no, les xarxes socials que l'EMAC va preguntar si la gent el volia al juny o al febrer, no? I pareix que la gent va apostar, encara que fora un temps xelat, per aquesta dada, no?
Sí, sí, la veritat és que pues, l'any passat el teníem, com bé dius, programat per a febrer, no? Però pues, la situació sanitària ens va obligar a dur-lo al mes de juny i sí que és el que vam fer aquesta pregunta, no? I la gent, pues, la veritat és que ens va sorprendre, no? Que volia que tornara a la seva essència al mes de febrer en ixe solet, no? Que ajuda a estar al carrer, però també ixa fresqueta, no? Combinar tot això en ixe... Primer, com he dit, pues, convertir-lo en aquest primer esdeveniment cultural de lo que és la programació de tot el territori valencià. I penso que pues, hi ha essència és la que anem a recuperar este any una vegada més, en 100 restriccions sanitàries, perquè sí que anem a demanar el certificat Covid a tots els recintes del Centre Municipal de Cultura de Mercè, al de la Terrassa, a les dues sales de concerts i demés. Sí que n'hi haurà alguns canvis que la gent augura quan arribi, no? Que veurà que els accessos pues, són molt controlats per a que, pues, saber controlar en tot moment l'aforament que n'hi ha i en això pues, continuarem este any i esperem que també pues, que la gent pugui i vulgui confiar en un EMAC que com tots els anys té coses molt diferents.
No, sí, a més, o sigui, jo quan m'estava vostè parlant, no? Moltes voltes no ens adonem d'aquesta oferta cultural que haveu portat a l'EMAC i que molta gent a lo millor desconeix, no? Que són persones de la talla com la Bienquerida, de la Porte, Solea Morente, no? Que han són grans personalitats musicals, no? I l'any passat, no, per exemple, Rigoberta, que no cal dir en les últimes setmanes el referent musical que s'ha convertit, no? Que sí, fins i tot el seu Ai Mama número 1 de Spotify. I clar, tindre tota aquesta oferta cultural de manera més gratuïta, no som conscients, no?
Jo crec que la gent, jo com sempre dic, el EMAC és un festival que serveix per descobrir música. Mm. I tots els noms que tu has dit, que ara poden ser més coneguts o menys, sobretot l'últim, el de Rigoberta Bandini, nosaltres i ella va estar, bueno, ella ho va reconèixer en una entrevista que li van fer en les últimes setmanes, ha reconegut que va haver un festival que si diu EMAC que la va cridar quan sols tenia tres cançons per a que fera un directe en el seu festival, i que ella li va dir, ella mos va dir en aquell moment, jo recorde, que bueno, intentaria muntar un directe per a poder estar en el festival, i mirem ara en què s'ha convertit, no?
Pues, clar.
L'EMAC és insistència, és el voler descobrir la música, no? Que la gent que vaig a l'EMAC puga descobrir aquesta música abans que molta gent, i per això, pues sí, poden haver grups que te sonen, que siguin coneguts, perquè pues, estàs damunt d'aquest món musical, però per altra banda, per aquella gent que no està al voltant d'aquest món musical, no? Que li pugui servir per anar i disfrutar de música, descobrir música, no? Que al final és el que pretén també l'EMAC, no? D'una manera molt, molt d'oci, no? Que pugui pues, disfrutar d'un moment en la terrassa, que pugui disfrutar d'aquest concert en el jardí que se recuperen aquest any, o de recuperar, o d'entrar també als concerts més íntims dins del Centre de Cultura de Mercè. Jo crec que és una oportunitat única. La gent que ha vingut repetís, i això vol dir que el que s'està fent s'està fent bé, i el que pensem este, el que esperem este any és que la gent torni a repetir, que vagi a tot sobre rodes, no? Que vagi a tota l'organització sobre rodes, i que, pues, que la gent disfrute.
Home, avui, enguany, tenim ahí dos noms, Vicent, que estan com ahí que pront esclataran, no? Com és Rocío Sáez i María Escarmiento, no? Que són, pareix que com les més punteres, no? D'enguany.
Sí, la veritat és que sí que, bueno, nosaltres, estos grups sí que és cert que el treball que se fa des de l'EMAC, no? Des del director de Vicent Ormo, sí que se fa molt antes, i per això quan ara podem escoltar noms i de més, els noms fa un any que poden estar tancats per l'EMAC, i com bé has dit tu, no? Pues, com has dit, María Escarmiento, Rocío Sáez, o el que, diguem, seria el cap de cartell, que és que era la voz, jo crec que és importantíssim, no? Anar a escoltar, anar a descobrir aquesta música, perquè sí que fa gràcia que després de que passen per l'EMAC arriben a grans programes de televisió a fer les entrevistes i més, i bueno, està així xicotet orgull, no? De dir sí. Que sempre abans han passat per Borriana, no? O grups que ara pots estar veient en grans festivals, no? Dir que abans pues, han estat en el jardí arqueològic del Martí de Luciana, vull dir, jo crec que ahí sí que n'hi ha un contingut i una essència importantíssima en l'EMAC, que s'ha de donar la importància que té, i el que és més important és el que ha de seguir-se apostant. No? Mm. És un event cultural, com es diu, que ha nascut a Borriana. Jo penso que és importantíssim que se quede a Borriana i que estiga en Borriana tots els anys que siga possible, i en això seguirem apostant.
A més, jo crec que una de les coses més boniques que té l'EMAC, per a mi, és aquest escenari, perquè molta gent que desconeix el Centre Cultural La Mercè quan arriba a aquest anfiteatre es queda bocabadat, no? I a més gaudir de tota aquesta fira d'artistes al voltant, no? Anar escoltant de fons tota aquesta música diferent, i veient pues, això, els artistes tan locals com provincials, no? Que ofereixen el seu art a tots els visitants.
Sí, jo crec que la gent això sí que ha sigut una de les coses que els ha agradat, i ja conjunció, no? De que n'hi és que aquesta galeria d'art, no? En aquest cas l'EMAC Art, que estiga combinada en els concerts a la vegada en el claustre de la Casa de la Cultura. Jo penso que el claustre, com bé dius, no? La gent que no sap o no el coneix, no? Pues se queda sorpresa, no? D'aquest espai, diguem, que se pugui utilitzar per a fer aquests concerts, però a la vegada que també se pugui utilitzar com a galeria d'art, no? I aquesta conjunció pues sí que és cert que a molta gent ha sigut la que li ha tret el vindre alemany, no? I s'ha aconseguit aquesta conjunció, no, entre música i art, i que puc estar en el mateix lloc, no era fàcil, i no és fàcil ningun any, però penso que és una conjunció perfecta, no? En la que la música i l'art estan molt conjugades, no? I que els escenaris, pues, també estan basades també en escultures d'artistes. Jo crec que és importantíssim el que estem dient, i com bé dius, he dit que sí que n'hi ha molts artistes que veuen el lloc i volen vindre. Això, pues jo crec que també, vull dir, no imaginen ja ninguna sala de concert, sinó que imaginen un altre espai. I això jo crec que els artistes d'aquest tipus, pues jo crec que sí que s'atrau molt més.
Per tant, regidor, es comença l'EMAC divendres fins diumenge. Tenim també a la nostra pàgina web penjada tota la programació perquè podem descobrir tant els artistes que estan en aquesta fira d'art com tots els espectacles, tots els concerts que hi haurà, no? Però a més, ese bar DJ, no?, que tenim al voltant del Centre Cultural de la Mercè, que de segur dona molta vida a ese espai.
Sí, jo el que convida la gent és que com has dit, que entren en la vostra web, que busquen, perquè està tot arreu la programació de l'EMAC, que la miren, que se la remiren, i sobretot que no pensen que si no el coneixen no tinc d'anar a veure'l, sinó tot el contrari, no? Si no el coneixes és el moment d'anar a veure'l, no? Per poder veure aquesta música com sona. I crec que és imprescindible, pues, lo que has dit, no? Ixe espai que se crea al voltant de la Casa de la Cultura, no? En ixa terrassa ja sona la música, que dona ixa benvinguda a l'EMAC, que el divendres tindrem uns concerts que jo crec que seran únics dins de lo que és la Casa de la Cultura, en el claustre, que el dissabte toca ixa edició, no?, de concert més canalla, no?, en la part del jardí, i el diumenge, pues, és el dia ja del descans de cartell, en el que incluïm també a un cantant de Borriana, Juanma García, que jo crec que també és important anar ficant a la gent de la localitat que pugui estar en els nostres esdeveniments així a més gran espai. I jo crec que això és la conjunció perfecta perquè la gent aprofita que se'n vinga tot el cap de setmana a Borriana. Sí que he de dir que són molts els pisos que s'han llogat per a poder estar a l'EMAC, i això vol dir que molta gent de fora està apostant per quedar-se a l'EMAC, una, perquè veu que les opcions que n'hi ha i els concerts que n'hi ha són gratuïts, i dos, perquè realment el producte que s'oferís, no?, el festival que s'oferís, és únic ara per ara.
Doncs, regidor de Cultura de Borriana, Vicent Granell, moltes gràcies, com sempre. Jo crec que tan sols ens queda dir que llarga vida a l'EMAC.
Sí, pues ja, és el que tu has dit, llarga vida a l'EMAC. Esperem a tots allí aquí a Borriana a partir del divendres per la vesprada. Fins al diumenge està tot el món convidat.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
¿Que no sabes dónde ver todos los partidos del Villarreal Club de Fútbol? Pues donde siempre hemos visto todos los partidos, en el restaurante Bar Madrigal. No te olvides de reservar tu mesa al teléfono 628-089065. Para almuerzos, comidas y cenas, disfruta de nuestra terraza. Restaurante Bar Madrigal, delante del Estadio de la Cerámica. Siempre junto al Villarreal Club de Fútbol.
Necessite trobar una impremta de confiança, bona qualitat i, per supost, bon preu. On podria anar?
Sense dubte, a Canós Impressors. Si vols una impremta de confiança, la trobaràs al carrer Sant Mateu 20 de Vila-real.
Canós Impressors, la millor impressió.
Yo soy esa que pasa un domingo leyendo tranquilamente en casa. Pero también soy esa que coge la mochila y conduce hasta perder la ciudad de vista. Y para cada uno de mis yo hay un ASMO. Llévate dos gafas MO graduadas con antirreflejante por 99 euros. Solo puede ser MO, solo en multiópticas.
Nos encontrarás en Castellón, Onda Burriana, Almasora y Villarreal.
Siempre has soñado en cambiarte la cocina. Ahora es tu momento. En Big Mother Arbo encontrarás la cocina de tus sueños. Atención personalizada, 15 años de garantía, cocinas de gran calidad y financiación a tu medida. No esperes, ahora es tu momento.
Big Mother Arbo, en Avenida Pío 12, 55, Villarreal.
Extincas es especialista en sistemas de prevención de incendios para empresas y particulares. Además, realizan estudios para la señalización en evacuaciones y formación con fuego real para grandes empresas. Extincas es sinónimo de calidad y competitividad de la mano de los avances tecnológicos más eficaces. Para tu tranquilidad y la de los tuyos, Extincas, Polígono Industrial La Plana, Almazora, teléfono 964 24 54 41.
Renueva tus ventanas y ahorra en la factura de la calefacción. Aísla tu hogar de los ruidos exteriores con ventanas de PVC. En Big Mat Herarbo, tu bolsillo y tu salud te lo agradecerán.
Big Mat Herarbo, en Avenida Pío 12, 55, Villarreal.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral, zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra, visítanos en carretera Onda Villarreal, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
Al principio del programa parlàvem de que Vila-real recupera el pols a aquestes festes funcionals, fundacionals, en actes i mercats medieval i una variada programació cultural per a commemorar els orígens de Vila-real. En aquest cas tenim a la regidora Noelia San Blas, que va parlar-nos de lo que serà aquestes festes fundacionals d'este any que per fi podrem gaudir. Molt bon dia.
Molt bon dia, Susana.
Comencem a partir d'este cap de setmana. I este cap de setmana tindrem inauguració de diverses exposicions, no?
Sí, així és. El mes de febrer s'ha convertit ja d'uns anys ja d'ara en el mes característic de les nostres festes fundacionals, el mes en el que commemorem els nostres orígens com a poble, ja que el 20 de febrer complirem aquest any 748 anys que el rei Jaume I ens va atorgar la Carta Pobla amb aquests drets i privilegis com a poble. Aleshores, el mes de febrer és un mes en què s'aglutina, com tu has dit, una variada programació cultural amb la que commemorem els nostres orígens com a poble i és una programació prou extensa que dura al llarg de tot el mes, perquè tant des de l'Ajuntament com des de diverses entitats de la ciutat volem organitzar actes per això, per a recordar els nostres orígens. I com tu has dit, aquest cap de setmana ja comencem aquest mes de febrer, el mes fundacional, amb actes que venen de la mà precisament d'això, d'entitats locals que també participen d'aquests actes fundacionals. Tenim una inauguració d'exposicions de la mà de l'agrupació fotogràfica Sartou Carreres, així a la plaça Major, al mur de l'art visual. També la revista Poble lliurarà aquests ja tradicionals Premis Poble, que també es lliuren al voltant de la nostra fundació. I com tu has dit, serà una miqueta el moment de començar tots aquests actes que durant el mes estaran a disposició de tots els vilarrealencs i vilarrealenques per a rememorar els nostres orígens.
La lectura de la Carta Pobla serà càrrec de Joaquín Nebot. Ell va ser director del Conservatori durant 35 anys, no? Tot un honor.
Correcte, sí. El diumenge següent, el 20 de febrer, diumenge que coincidís precisament en guanya amb la data, amb aquest 20 de febrer, data en què Jaume I ens va atorgar la Carta Pobla, serà quan se concentraran tots els actes institucionals que tenen lloc sempre el diumenge més pròxim al 20 de febrer i que precisament en guany coincidís en dia, no? Els actes, recordem que l'any passat es van haver de suspendre, no vam celebrar degut a la pandèmia que vivim, que encara està així, aquesta crisi sanitària ocasionada per la Covid-19, però que enguany ens dona un poc de respir i sí que ens permetrà recuperar, com tu has dit, aquests actes, i el 20 de febrer celebrarem l'homenatge pròpiament dit al nostre rei fundador amb la lectura de la Carta Pobla i l'ofrena per part de moltíssimes entitats, col·lectius, associacions de la ciutat que són convidades a participar i que se sumen sempre amb, amb molt de gust, i també per part de Reina i Dames de la ciutat, l'alcalde en representació de tota la corporació municipal i en representació de Vila-real. I ahí és també ja tradicional que la lectura de la Carta Pobla siga a càrrec d'una persona de Vila-real, que nosaltres considerem que deu tindre aquest privilegi, i aquest any ha recaigut en Joaquín Nebot, director del Conservatori Mestre Goterris de Vila-real, que durant 35 anys ha estat en aquest paper, no?, de director, i per això nosaltres volíem fer-li també aquest xicotet homenatge a la seva figura.
També l'apartat cultural, un dels actes centrals serà la conferència i presentació del treball de recerca la Vila-real del segle XIII, dut a terme pel president de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, Ramon Ferrer.
Sí, així és. La setmana després del 20 de febrer aglutinarà molts actes més. Si bé cal recordar que el diumenge 20 de febrer, una vegada retem homenatge al nostre rei fundador, lliurarem aquests premis 20 de febrer que es lliuren any rere any a persones que durant l'any anterior han estat destacades en tantíssims àmbits, com podria ser la cultura, esports, ciència o qualsevol altre àmbit que siguin mereixedors d'aquests premis 20 de febrer. I aquest acte també, com dic, serà el diumenge 20 de febrer, en una vegada finalitzat l'homenatge al nostre rei fundador. Ahir cal recordar que seran reconeguts la Fundació Flors, l'Associació Comarcal de Pous de Rec, l'empresari i president de Cevisama, Manuel Robert, la historiadora Paula Menero, la periodista Mònica Benavent i també l'escriptora Maria Victòria Peset. I com tu has dit, el 24 de febrer tindrem una conferència que serà també un tret d'eixida a un acte que esperem que es convertisca ja en tradicional en aquesta programació dels actes que celebren al voltant del mes de febrer, el mes fundacional. I serà esta presentació d'este treball de recerca que ha portat a terme Ramon Ferrer, vila-realenc, i a més president de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, i el que va estar durant tants anys el nostre arxiver municipal, Vicent Gil. El llibre que presentaran serà La Vila Real del segle XIII, i crec que serà una història que ens sorprendrà a tots, perquè ens donarà a conèixer de segur moltíssima informació que no acabàvem de conèixer o que no sabíem, i que ha estat possible gràcies a un gran treball d'investigació i de recerca que han portat a terme ells dos. I serà, com dic, la presentació del llibre i sa conferència que gaudirem el 24 de febrer a la UNED. Com veus, també participa moltíssima gent que vol estar present en aquesta programació de lo que seria el mes fundacional.
També l'Acadèmia de la Llengua estarà present de la mà de la conferenciant Maite Mollà Villaplana, no?
Sí, així és. Oferirem també una conferència de toponímia a càrrec d'aquesta tècnica de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, Maite Mollà, sobre toponímia, i en concret parlarem del cas de Vila-real, i aprofitarem també en aquesta conferència, en aquesta xerrada a càrrec de Maite, per explicar, incidir i conèixer el nom de la ciutat. Recordem, Vila-real, amb guionet, guerra minúscula, i farem ahí molta força també explicant un poc els orígens del nom de la ciutat i el cas de Vila-real.
I si anem a la part més lúdica, tenim el que tant esperàvem, era aquest mercat medieval, que estarà el cap de setmana del 25 al 27 de febrer en les carrers Pere III, Vallarri i Sant Pasqual.
Sí. Així és, el mercat medieval torna a Vila-real, ja s'havia convertit també en una fita tradicional dins del mes de febrer, i de la mà de la regidoria de turisme tornarà als carrers de Vila-real aquesta fira, aquest mercat medieval que tant la gent espera i que tants visitants rep.
I també els dies 25 i 26 de febrer se realitzaran visites guiades nocturnes. Què li agrada això a la gent? Uf, una barbaritat, eh?
Sí, perquè és una manera també de descobrir això, coses de Vila-real, històries, jocs emblemàtics, la història d'aquests jocs que encara tenim així, emblemàtics i que són...
Conèixer aquesta Vila-real medieval.
Exacte, que són el nostre passat, els nostres orígens i com diu la fita, no, no perd qui perd els orígens per la identitat, així que nosaltres no volem perdre la identitat, per això sempre recordem els nostres orígens i gràcies a aquestes visites nocturnes guiades que la regidoria de turisme ha programat i que tenen tant d'èxit i tants seguidors, tindrem una oportunitat més de conèixer els nostres orígens.
El que no tindrem serà esta, bueno, esta gastronomia medieval que enguany no podrà ser, no, regidora?
Sí, així és. Nosaltres sempre hem col·laborat de la mà de l'Associació Gastronòmica de Vila-real en la mostra de cuina medieval. Ells són els organitzadors, els artífecs i qui fan possible que aquesta mostra se celebrara i que porté tants anys, però la situació sanitària que vivim en aquests moments ha fet que finalment ells prengueren la decisió de no portar endavant aquesta mostra, que la gent d'una manera o altra esperava, però també nosaltres entenem i comprenem la situació i ara evidentment hi ha altres prioritats i esperem i desitgem que l'any que ve la mostra de cuina medieval es puga celebrar i fins i tot que els restauradors, els nostres restauradors, els benvolguts amics de l'Associació Gastronòmica de Vila-real ens puguen sorprendre l'any que ve amb coses diferents que de segur ells estaran pensant ja per al proper any.
La recuperació de la fira medieval quizá era el que la gent al carrer més ha celebrat. Uh-huh. I per a vostè una sorpresa que no se fera la cuina medieval, no?
Bé, nosaltres enteníem la decisió i en tot moment la hem respectada. Entenem que ara mateix hi ha altres prioritats i els nostres restauradors necessiten estar forts per a remuntar aquesta situació tan difícil que han viscut ocasionada per la pandèmia. I sí que nosaltres en tot moment hem estat al seu costat i ja dic, sempre col·laborem amb ells i ells ho han demostrat que treballant junts de la mà i sa mostra de cuina medieval ha estat tot un èxit els darrers anys, així que esperem i desitgem que en 2023 i sa mostra vinga de nou i siga, com he dit, vinga carregada d'alguna sorpresa.
748 anys aniversari de la fundació de la ciutat per Jaume I. Esperem poder gaudir enguany en mesures, però poder gaudir el que l'any passat no va poder ser.
Sí, perquè l'any passat se va reduir moltíssim tot el que van ser els actes, fins i tot actes que ja venien sent tradicionals, com activitats oferides als centres educatius, van haver de ser virtuals, es vam haver de reinventar. L'homenatge al rei únicament va anar una xicoteta representació de la corporació municipal encapçalada per l'alcalde de la ciutat i els portaveus dels distints grups municipals, així que enguany per a nosaltres és molt satisfactori poder recuperar aquesta festa, aquests actes institucionals en què Vila-real commemora els seus orígens, ret homenatge al nostre rei fundador, Jaume I, qui es va otorgar la Carta Poble en tots els nostres drets i privilegis com a poble, i bé, és una manera més de defensar lo nostre, de reivindicar la nostra identitat, la nostra cultura, les nostres tradicions i els nostres orígens, així que satisfactori poder celebrar aquest any els actes de nou.
Actes que se poden realitzar perquè han estat per este treball les regidories de tradicions, cultura, turisme i normalització lingüística. Vostè quantes ne porta? Deixes?
Deixes dos, tradicions i normalització lingüística. I ara avui parlo com a regidora de relacions institucionals, que seria un poc qui aglutinaria tot el treball que, com tu bé has dit, és un treball en el que participen moltíssimes regidories de l'Ajuntament de Vila-real, que treballem colze a colze sempre per fer possible programacions com aquesta i no oblidar-me, evidentment, d'aquesta aliança amb la societat civil, també perquè nombroses entitats i associacions de la nostra ciutat sempre sempre ja de una manera tradicional organitzen actes al voltant del 20 de febrer, com havien comentat abans, pues, l'agrupació fotogràfica Sartou Carreres, també la revista Poble, la congregació de Lluïsos, que ens sorprendrà també el 26 de febrer amb una edició més de la revista Parlada Camino, amb motiu de les festes fundacionals. I bé, entre les distintes regidories de l'Ajuntament de Vila-real i els distints col·lectius, associacions i entitats de Vila-real, intentem fer una programació cultural variada i digna per a commemorar els orígens del nostre poble.
Pues regidora, en este cas anem a dir regidora de Relacions Institucionals, perquè si no és que ens quedem quasi sense aire. Noelia Samblas, moltes gràcies per haver estat així i haver-nos explicat el que seran les festes fundacionals de l'any que estem vivint.
Moltes gràcies.
Estás a la 92.2 FM.
¿Ya sabes dónde vas a cursar tu bachillerato? Nosotros lo tenemos claro. En Santa María de Vila-real. Bachilleratos concertados, jornada partida y refuerzos gratuitos en las tardes libres. Apoyo, orientación e información. ¿Necesitas más para tenerlo claro? Excursión de final de curso, preparación para exámenes oficiales de idiomas, plataforma del alumnado con Google for Education. Colegio Santa María de Vila-real. Siempre formando futuro. www.colegiosantamaria.es.
¿Trabajas en el sector agrícola o ganadero? Entonces Agrofuerte de Grupo Cooperativo Cajamar es la tarjeta que está diseñada para ti. Decide cómo pagar los gastos de campaña adaptándolos a tu negocio. Gana en tranquilidad porque es un método de pago seguro y porque la ha creado Grupo Cooperativo Cajamar, que lleva décadas apoyando al campo. Entra en la web e infórmate.
En Caixa Rural Vila-real te resolveremos tus dudas. Caixa Rural Vila-real, la caixa del nostre poble.
Impremta Llorenç ja porta 25 anys al teu costat oferint-te tot tipus de servei d'impressió. Però no només això. A Impremta Llorenç podràs adquirir albarans, flyers, invitacions de disseny, impressions comercials en general i digital i altres moltes coses. Troba més informació a la seva web www.impremtallorenç.es. Troba-la al carrer Àngels número 17 de Vila-real.
Ahora Hyundai Mobi Corea está más cerca de sus clientes que nunca. Ven a vernos a nuestras nuevas instalaciones en Avenida Castell Bay 81 Castellón. Todos nuestros servicios, venta de vehículos y posventa en Avenida Castell Bay 81. Por y para nuestros clientes, Hyundai Mobi Corea.
Marzá Volkswagen, en Camí Travesa 24 de Vila-real. Más cerca para ofrecerte todos los servicios de nuestra posventa oficial. Más cerca para adquirir tu Volkswagen nuevo o seminuevo. Más cerca de ti para hacerte la vida más fácil. Marzá Volkswagen, en Vila-real, Camí Travesa 24. Más cerca de ti.
¿Qué hay después de la muerte? Nadie lo sabe, pero en Funeraria San José sí que saben qué hay detrás de un buen servicio, experiencia y profesionalidad. Funeraria Tanatorio San José. Mucho más que un servicio funerario. Nos encontrarás en calle Sangre número 19 y tanatorio en calle Miralcam 79 de Vila-real. Teléfono 24 horas, 964-520355.
Joyería Lola Álvaro, joyas y relojes para él y para ella. Visite nuestra nueva tienda online donde encontrarán las últimas tendencias, el mejor producto, al mejor precio, sin perder la esencia y la tradición que la hacen única. www.lolaalvaro.com. En los momentos especiales, Joyería Lola Álvaro, calle Comunión 39 de Vila-real.
I tenim el president de Ponostrum, David Martí, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Que ens porta el candidat a l'alcaldia de l'Ajuntament de Castelló, Quico Alhambra. Buenos días, Quico.
Hola, bon dia.
Quico, curiosidad por saber quién es usted y por qué se presenta por este partido.
Sí.
En principio, usted se presenta por Pronostrum, ¿por?
Y buen día de nuevo. Yo me presento por Pronostrum. Bueno, somos viejos conocidos y históricamente, bueno, nos conocimos en otro partido.
¿Usted ha pertenecido a otro partido político?
Sí, sí. Somos ex militantes de Vox, uh-huh. Pero bueno, por una especie de desavenencias, discordancias con la cúpula, no con la ideología, sino con la cúpula directiva en Castellón, uh-huh. Una gestión tanto sectaria y hermética, no nos dejó desarrollar nuestras ideas para lo que es el municipalismo local.
Uh-huh.
Sí que es verdad que comulgamos con algunas directrices a nivel general del partido, pero no con la realidad de Castellón.
Uh-huh. Usted encuentra que en Castellón hay deficiencias, pero antes de entrar en ese tema, que luego posteriormente lo abordaremos, sí que nos gustaría saber qué profesión tiene usted.
Yo soy empresario del sector turístico, uh-huh. Tenemos una plataforma de reservas online y trabajamos en el Mediterráneo en alojamientos turísticos. Estamos acreditados por la Consejería de Turismo como gestoras de alquiler vacacional.
Por lo tanto, es una empresa asentada en Castellón.
Sí, sí, tiene sede en Castellón, aunque nos extendemos por el Mediterráneo, incluso llegamos hasta la costa de Málaga, Alicante, Murcia, desde el norte de Castellón.
Pues me lo pone fácil, porque imagino que su fuerte será el turismo.
Correcto, eso es.
¿De qué carece el turismo en la provincia de Castellón? Es decir, si tiene carencias, porque claro, yo he empezado con qué carencias tiene, y la pregunta sería, ¿cómo ve usted el turismo en la provincia de Castellón?
Pues sinceramente el turismo en la provincia de Castellón lo veo muy, muy oscuro. O sea, muy negro en el sentido de que si cuantificamos la capacidad hotelera que hay en Castellón y provincia, pues es posible que no llegue a las 3.000, 4.000 camas. ¿Vale? Eso es muy significativo, pues en tanto en un festival, te pongo por ejemplo, quizás no sea el turismo por excelencia, pero un festival que se tipo el FIP en Benicassim, tiene una afluencia de 30.000, 40.000 personas por noche. Uh-huh. Imagínate la capacidad hotelera que ofrece Castellón, son 3.000 camas, es muy deficiente.
Por lo tanto, usted, como empresario de Castellón, se encuentra con el hándicap de no tener suficiente oferta.
Correcto.
Y que su empresa tendría, si la tuviera ubicada en otra provincia, que tuviera más oferta, uh-huh. Su empresa sería más rentable, ¿no?
Correcto, así es. También quiero decirte que el turismo también va unido al ocio y a la hostelería. Uh-huh. Castellón, pues por conocido por todos, que arquitectónicamente no tiene ningún atractivo. Uh-huh. Nadie va a venir a visitar Castellón porque mucha gente apenas la conoce. Uh-huh. Pero esto se podría combatir potenciando el ocio y la hostelería.
Claro.
En Castellón.
Claro, si hablamos de rutas turísticas, no serían arquitectónicamente las más aconsejables.
Claro.
Pero sí habrían rutas alternativas, claro. Que es lo que usted propondría, ¿no?
Correcto, te hablo de Castellón capital. Uh-huh. La normativa no en estos momentos no es propicia a generar ocio y actividad.
Claro, usted hostelera. Habla de Castellón capital, sí. Porque es donde va a presentarse. Usted,
correcto.
Aboga por el municipalismo.
Correcto.
Y aboga porque esta ciudad no sea la ciudad que hasta ahora conocemos. Usted le daría otro enfoque, ¿no?
Claro, yo le daría un enfoque, un matiz, pues flexibilizando la normativa, apoyando terrazas, hablando con los hosteleros, reduciendo impuestos.
¿Usted me está hablando del modelo Ayuso?
Bueno, es que el modelo Ayuso es el que triunfó realmente en Madrid.
Similar.
Sí, el que hacen un buen uso de la gestión del dinero, generar riqueza, apoyar al empresario. Pues son las claves que yo creo hoy que en día la gente demanda.
¿Qué le parece a usted, por ejemplo, esta subida que quieren del salario mínimo interprofesional?
Bueno, la subida es mínima. O sea, creo el salario mínimo profesional está ahora en 975, creo que quieren subir, no
sé si bueno, yo ahí podría hacer un inciso, que el problema, yo, el partido estaría a favor, en todo caso. Lo que pasa es que ahora mismo está la situación muy mal con el tema de los ERES y ERTES en el tema azulejero, y a lo mejor, pues, lo que sea el gobierno, se podía haber esperado entre 6 meses y un año por el tema de muchas zonas industriales en la hora de subirla. O sea,
sí, pero
se puede claro, retomar, pero no era el momento.
Cuando hablamos del sector azulejero, podríamos abordarlo de otra manera, pero cuando hablamos del sector hostelero y de las empresas pequeñas y de los autónomos, este salario mínimo interprofesional, la subida es pequeña, pero usted sabe que no va ligado solo a la cantidad que suben del salario mínimo interprofesional.
Es lo que iba a decir. El salario mínimo interprofesional está en 975, la cuota al trabajador de la seguridad social son casi 400, y nos plantamos casi 1.400, 1.500 euros mensuales por 14 pagas.
Claro, esto es lo que... es lo que... usted lo ha dicho al principio, la subida para el empleado es mínima, pero lo que cae en las espaldas del empresario... Cuando hablamos de un empresario... es como si todo el mundo fuera el pues estos empresarios que son y que nos ponen como ejemplo, ¿no?, en las televisiones y como grandes fortunas.
No es así. El tejido empresarial en España, el 99% son pequeñas pymes. Y póngase usted el caso en un kiosco, una persona que tenga que contratar en un kiosco y pagar todos los meses 1.500 euros a un trabajador, pues no sé, vendiendo chuches, no sabe.
Hablando,
no sabe,
hablamos de restaurantes, hablamos. Correcto. Incluso de hoteles.
O chiringuitos de playa, como todos los problemas de licencias que han tenido este pasado verano por culpa de Amparo Marco, como tuvo Javier Alegre en el chiringuito de Dharma y demás, que eso también lo podía explicar Kiko, que es el que...
Sí, estuvieron paralizados casi todo el mes de junio.
Todo el mes de junio.
Con toda la infraestructura montada, uh-huh. Y el negocio parado literalmente porque había un ave.
Sí, sí.
El pájaro.
Hubo una historia con eso, pero.
No sé qué birloche, porque había un pájaro.
Que anidaba.
Sí. Que anidaba y bueno, oye, ha habido un desembolso, ha habido una concesión, ha habido una licitación, ha habido que pagar montaje.
Sí, Javier Alegre montó el chiringuito, estuvo todo el verano hizo todo el montaje de madera y todo lo que es el tema de género, todo es el tema de personal.
Sí, la inversión que
principal.
Se hace.
Y él estuvo pues un mes tirado una hamaca haciendo guardias por la noche, esperando a que Amparo Marco pues
y un mes
le diera viabilidad y casi se va a México, que es donde vive, para cerrar el verano ya el mes de junio.
Y es un mes, pero cuantitativamente no es un mes. Cuantitativamente es la cuarta parte de un ejercicio fiscal de un año. Exacto. O sea, porque la temporada dura 3 meses.
Por lo tanto,
te cierran uno, te están quitando un cuatrimestre.
O incluso menos.
Por lo tanto, ¿usted cree que en la ciudad de Castellón una de las cosas que habría que abordar de forma muy seria sería el turismo?
Sí.
Porque es un tema del que usted conoce, pero temas que usted no conoce y que ve que es un problema muy grande o que afectan al final también a este tema.
Por ejemplo, clama al cielo ahora todo el reordenamiento del tráfico. Uh-huh. Te voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, el modelo de las rotondas en Castellón, que está más que implantada. Bueno, en su día hubo algún visionario que copió el modelo francés de las rotondas para suprimir los cruces, uh-huh. ¿Okay? Uh-huh. Que el tráfico fluyera inteligentemente en función de quién sale por un lado, quién sale por el otro, con sus pasos de cebra para cruce de peatones, bueno, y algún alma pensante se ha dado cuenta que hay que poner un semáforo en cada salida de cada rotonda. Todo lo que es la ronda circunvalación cuando entras por Castellón Sur, uh-huh. a la altura de la Cámara de Comercio,
sí.
con Avenida del Mar, han puesto 3 o 4 semáforos allí y ahí se montan unos atascos a horas punta que jamás, porque nuestras oficinas, eso está justo delante, lo tengo más que visto, cuando hasta hace medio año que no había semáforos, el tráfico fluía perfectamente, no había ni una retención. Uh-huh. A raíz de poner nuestros semáforos para que pase una persona cada X tiempo, se montan unos atascos, todo lo que es Avenida del Mar, con la calle en la que pasa por delante de la Cámara de Comercio, uh-huh. pero te tiras 15 o 20 minutos ahí con el tráfico parado, ¿qué sentido tiene poner una rotonda con un semáforo? Oye, o ponemos una rotonda o ponemos un semáforo. Son unos absurdos. De hecho, ya hay ciudades que en su día, pues se ve que se han vuelto a copiar el modelo de circulación, que ya están planteando quitar los semáforos de las rotondas, que es lo natural.
Es decir, es como que fuéramos un poco atrasados con respecto a las ciudades europeas.
No carece de ningún sentido el poner un semáforo para que pase un peatón cada media hora, cuando inteligentemente el tráfico, para eso están las rotondas, para que fluya el tráfico, no para que la gente, para que el conductor se retenga en cada...
Y usted entiende que eso es algo que, igual que usted lo ve, deberían verlo las personas que están en el cargo para solucionar estos problemas, ¿no?
Obviamente. El centro de Castellón está murallado de alguna manera, con cámaras de videovigilancia. Una presión de alta seguridad, vamos.
¿Se ha desertificado el centro de Castellón?
Se está desertificando, sí. Es una pena porque hay locales emblemáticos, céntricos, donde podría haber tiendas de marca de grandes marcas. Se están acabando todo en tiendas de liberación de móviles de chinos. Sitios súper estratégicos. O sea, eso da que pensar.
¿Usted entiende que o lo que aboga es porque estuviera más dinamizado el centro?
Mucho más. También, otra vez, con la normativa municipal que afecta a la creación del negocio, a todos los impuestos locales. Hay que flexibilizar, hay que animar. Venimos de 2 años de pandemia. No podemos andar con esas rigideces, igual que con la hostelería, con el ocio. Tenemos que apoyar al 100%. O sea, en la creación de comercios, la creación de hostelería,
ampliación las ayudas a los pequeños empresarios, ¿han llegado?
Han llegado en cuentagotas y muy limitadas. Muy limitadas.
Supongo que usted se reúne con más empresarios.
Sí, por supuesto. O sea, yo le puedo decir a modo personal que mi empresa de gobierno central, a día de hoy, cero. A modo municipal o de la consellería de... Alguna ayuda ha llegado, pero no la suficiente.
¿Autonómica? ¿Se está refiriendo usted a autonómica? ¿Sí que le ha llegado algo?
Sí.
¿Y local?
Local muy poco. Muy poco, si no por decir nada. Nada.
Y usted ha tramitado todas las ayudas que tenía que tramitar.
Correcto.
Que las ha pagado previamente a su asesor, a su gestor, para que se las tramitara.
Para que se las tramite. No ha llegado. Han venido ayudas.
Si usted hubiera tenido que sacar a flote su empresa por las ayudas que le han llegado, hubiera sacado.
No, porque la ayuda que recibimos equivale a la mitad de un salario de una nómina.
De una nómina.
Hazte la idea. Un coste de estructura entre alquileres, luz, agua, teléfono, impuestos. La ayuda que nos ha llegado ha sido para pagar un trabajador durante un mes. ¿Qué pasa el segundo mes?
Bueno, ¿qué pasa después de 2 años?
Lo que pasa después de 2 años.
Kiko, supongo que seguiremos hablando. Usted vendrá más veces, o al menos está invitado.
Tantas veces me invitéis, vendré.
Si quiere, le queda algo por decir.
Pues me queda, bueno, agradecer la atención que habéis tenido con nosotros y bueno, que al final vamos a ser una opción.
Una alternativa.
En Castellón.
Si tuviera que pactar, ¿con quién pactarían?
Nuestro propósito y nuestro objetivo es llegar a ser un partido llave, inicialmente.
Sí.
Apartar con el PP y desbancar la...
El PP es un poco el coco, hay que decirlo, pero en la mesa están sentados los que están sentados. Y al final, esto de esconderse para no saber con quién vas a pactar o intentar decir que sí, que no, es el PP.
Correcto.
Ni más ni menos.
Pues con esto...
Y desbancar las políticas ahora socialcomunistas en el Ayuntamiento de Castellón.
Sí,
hay que generar riqueza.
Son todo comunistas.
Hay que potenciar el negocio. Hay que bajar impuestos. En fin, hay que tomar una serie de medidas para revitalizar Castellón, que está muerto. Es que está muerto.
Pues una pausa de publicidad, si le parece, y vamos a la actualidad política de la MA de David Martí, presidente de Ponostrum.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
No cambiaría nada de ti.
¿Nada, nada? ¿Ni el plan típico de San Valentín?
Este San Valentín, llévate 2 menús medianos más 2 sandwiches por 14 euros. O hazlo grande por solo 1 euro más. Promoción válida hasta el 14 de febrero en McDonald's Castellón y Villarreal. Declara tu amor en McDonald's.
s'obri el termini per a optar a les subvencions 2022 de Fundació Caixa Rural Vila-real, unes ajudes dirigides a entitats assistencials i inclusives de la localitat. Més informació en fundaciocaixarural.org. Tots junts fem poble.
Ahora en Opticalia, llévate tus gafas graduadas de la nueva colección Pull&Bear, con lentes incluidas, por solo 79 euros. Una promoción exclusiva solo en Opticalia y Bob en Villarreal. Infórmate en nuestra web opticaliaibob.com. Recuerda, nueva colección Pull&Bear, 79 euros, solo en Opticalia y Bob en la avenida Pío 12-73.
¿Ya sabes dónde vas a cursar tu bachillerato? Nosotros lo tenemos claro. En Santa María de Villarreal. Bachilleratos concertados, jornada partida y refuerzos gratuitos en las tardes libres. Apoyo, orientación e información. ¿Necesitas más para tenerlo claro? Excursión de final de curso, preparación para exámenes oficiales de idiomas, plataforma del alumnado con Google for Education. Colegio Santa María de Villarreal. Siempre formando futuro. www.colegiosantamaria.es.
¿Te despiertas cansado o con dolor de espalda? Ahora en Tot Descans tenemos la solución para ti. Te ofrecemos un 30% de descuento en el colchón Medifarm de Farmaflex, el único en el mercado con certificado médico europeo y de Bayer. Además, por la compra del colchón te regalamos un cheque regalo que podrás canjear con una visita al masajista, un mes de cuota VIP en el Inlinia Sport Center o en una de nuestras farmacias colaboradoras. Ven a descansar a Tot Descans en la avenida Francia 6 de Villarreal, junto a la estación de tren.
La teua nómina també pot marcar un gol. Si la domicilies a Caixa Rural Villarreal, podràs aconseguir fins a 200 euros. No deixes passar l'oportunitat. Informa't a les oficines de Caixa Rural Villarreal.
En Big Mother Arbo encontrarás la ropa laboral para tu empresa. Ropa personalizada, bordada o serigrafiada. Ropa de calidad que hacen que tu empresa se distinga.
Big Mother Arbo, en Avenida Pío 12-55, Villarreal.
Ara, reciclant pots i botelles de plàstic de begudes, pots reduir el CO2, donar oxigen a la teua ciutat i guanyar premis sostenibles. Uneix-te a Reciclos, el primer sistema de reciclatge digital que té cura de la sostenibilitat del planeta i de la teua ciutat.
Ecoembes, Generalitat Valenciana i Diputació de Castelló.
I ara comença el temps de l'actualitat política de segons el president de Pronostrum, David Martí. Endavant.
Hola de nou. Pues no res. Vinc així a parlar del tema de Casabó, Casabó en línia. Jo vaig a dir el mateix, també, pues soc Martí en línia. Perquè estan fent vídeos de pandereta respecte a que la gent faci suggerències. El problema, jo crec que el tema de l'Hospitalet, la suggerència és que n'hi ha que remodelar un poc el que és el polígono del final. N'hi ha que ficar més sanitaris en el tema de Cariñena. En el centre de salut n'hi ha que asfaltar algun carrer més a part de l'alcalde i a millor fer alguna guàrdia més en la policia local.
Parla del barri de l'Hospital.
Sí, del barri de l'Hospital.
Aquestes són les carències que vostè veu o que a vostè li han demanat o li han suggerit algun ciutadà?
No, este les dic jo perquè el que em fa gràcia és que facin un vídeo demanant suggerències. Tu ho saps. Tu has anat allí perquè és un barri que és interfaz, o sea, és intermig entre socialistes i peperos. I com no saben què fer, van allí a fer el mono. I van allí a fer el mono en base a veure què és el que repleguen. I les suggerències que jo he ficat són el que allí fa falta en ese barri. Perquè, a més de Porcenosa, igual que se va fer la reestructuració del polígon allí de carretera Honda, pues ixe també menja gent. I no n'hi ha sanitaris, està a petar Cariñena. I no sé, jo és que Casabó no l'entenc, estan fent el paripel, estan fent la llita al senyor alcalde a Benlloc, i a més ara també volia transmitir unes queixes que tinc d'algunes penyes d'ací de Villarreal, com la penya al gueto, que és la meua, de Chequebou i algunes més que són molt comunistes. Jo ho passo molt malament perquè quan vaig allí, pues, o sea, estem parlant de 25-30 persones que són tot comunistes, o algun socialista de milagre i dona gràcies. I llavors vaig allí, me peguen molt de palo i pues, vaig patint i vaig passant sobre la marxa conforme puc. Però m'han transmitit que diga que quan van a dutxar-se al centre de tecnificació, a part de tota l'animalada de diners que estan caent i le achaca al PP que se van a gastar 21 millones de euros en la construcción faraónica, pero se han gastado 7 o 8 o 10 millones ya en gastos allí para no res, porque no va ni un alma allí ni a nadar. Entonces, más de más que diga que allí, ahora mateix, soles están, se duchen soles en agua calenta. O sea, que en el momento que acaben de hacer el ejercicio, se están duchando en agua calenta y allí no arregla el termo ni Cristo. Y será per conserjes i per gent de manteniment dins de l'SME. Serà per gent enxufar en este poble. Perquè si la plantilla són 18, pues no són 36. Entonces, això és una queixa. I després també m'han dit, paraules textuals, en esta penya també m'han dit que les bicicletes spinning de la piscina municipal de Villarreal són una merda. Bàsicament. I després passarem a més actualitat en la presentació de els nostres amics que també eren de Vox, de Pepe i Meric, que anaven a fer una presentació a nivell nacional en Madrid. Vale, hasta ahí todo correcte. Fan una presentació en Madrid, però de repent, misteris de la vida, diuen que no se fa a Madrid, l'anulen. I fan la presentació el dia 5, el dissabte passat, va ser en Santa Pola, en Alacant. El tema ve que diuen que n'hi haven 400 afiliats, perquè això són moltes mentides que diu Ayala, des d'Andalusia, que diuen que n'hi haven 400 afiliats.
Sí, en este cas, per col·locar un poc a la gent, José Manuel Martínez Ayala és el president de España Suma.
España Suma.
El president nacional.
Sí, correcte. És un partit que diu, transmitís que va ser un tema local, que van a presentar-se soles en llistes municipals. Jo el que estic veient és que és mentira, se presentaran també a l'autonòmic, en estes no, però en les de... per exemple, en Castilla y León no, però no es dona temps, però sí en València segur.
Sí, en aquest cas ells diuen que són a nivell nacional, autonòmic i municipal.
Claro, però és que van dient per ahí que solo se presentaran llistes municipals, i és mentira. Perquè tu quan fas una presentació a nivell nacional vas en intencions de fer llista nacional, autonòmica i municipal. Uh-huh. El tema és que jo quan els vaig oferir que entraren amb nosaltres... van a venir desavenències, però jo el que no puc és estar darrere de gent que té més de 70 anys, que és la majoria i la mitja d'edat. I entonces, a partir d'ahí venen les mentides. Les mentides són, tenim 400 afiliats en la zona, en la província d'Alacant. Mentira cochina. En la presentació van acudir 50 caires més la taula presidencial o fiquem-li 20 persones més de marge. Això va ser la presentació a nivell nacional en Santa Pola. O sea, ¿cuántos afiliados n'hi han ahí realmente? Yo voy a decirlo. Realmente n'hi han 8 afiliados en Castelló.
Es decir, vostè ve a dir que no era esa presentació tan multitudinària com ells deien, no?
Home, no. Jo pensé que una presentació... Primer que l'error ja el tenen en que la presentació, una presentació a nivell nacional, si de veritat vas a presentar, allà la va presentar-se a nivell nacional, tens que fer-la a Madrid. És que no n'hi ha volta de fulla. Tu has que fer la presentació en Madrid. I a partir d'ahir has començat a jugar. No pots fer una presentació a Santa Pola i dir que n'hi ha 400 afiliats i després que apareguen un dissabte a les 6 de la vesprà 50 caires. O bueno, va, 70, perquè és el que se veia en la foto. Pues, però jo seguís dient que jo no puc estar darrere de gent de més de 70 anys. Perquè està...
No és que vostè no comulgara les idees que ells porten,
no,
sinó
no,
que al final no han arribat a un enteniment, no?
No, i tampoc, perquè jo no sé quina mania n'hi ha ara en la dreta, algú me té que explicar per què, tenen l'afició de dir que és transversal i socioliberal. Jo no entenc aquests conceptes de la dreta ara. Ara és una manera de dir que són de... O sea, que són de centro guai, de cara a la galeria i de cara i per darrere són de dretes, com altres partits valencianistes en València Capital, que van dient que són centro-esquerra per la galeria i després per darrere van dient que són de dretes. És una cochina costum que estan traient. Entonces, nosaltres som un partit de dretes. Punto y se acabat. No n'hi ha que amagar-se. Això és com el que ha dit el meu company Kiko antes. O sea, quan vostè li ha preguntat el tema de qui pactarà, jo sempre ho dic, el PP són uns mamarratxos, fan moltes marranades, però la taula, si n'hi han sat, no se poden ficar a sat o vuit més, ara sí, en este sí, o ja veurem, no? N'hi ha que dir en qui n'hi ha que pactar.
Bueno, ara sí, despedim a Kiko Alhambra. Recordem que ell serà el que se presentarà a l'alcaldia de Castelló. Kiko, fins un altre dia.
Moltes gràcies per l'atenció i que sàpigues que estic així, estem així per quan vosaltres vulgueu.
I també David Martí, president de Pronostrum, moltes gràcies per haver vingut.
Sí, volia enviar un saludo a Dora, concejal de l'Ajuntament de Villarreal pel Partit Popular. Dili que no res, carinyo, n'hi ha que espavilar un poc a casa, vosaltres el volíeu i és el que n'hi ha. No res, moltes gràcies.
Estàs a la 92.2 FM.
A Estudi Tecles les entusiasma formar. Por eso, generación tras generación siguen confiando en ellos. No lo dudes y acude a realizar tu inscripción. La puedes hacer en sus instalaciones en la calle Molino 11 de Villarreal, en su web www.estuditecles.com o llamando al 655-893-564.
Agricultor, ya tenemos la comodidad para podar. Así de claro.
Ahora puedes disfrutar de la poda con la tijera o serrucho de batería ligera, económica y eficaz. Te sorprenderá su precio. Distribuido por Agromaestrat, Avenida Zaragoza 136, Borriol. Teléfono 964-32-2041.
Yeah. Ara Opticalia, les teves ulleres progressives de marca amb lents incloses des de 179 euros. Tria entre molts models de les noves col·leccions de Mango, Pepe Jeans o Pull&Bear. Una promoció exclusiva només a Opticalia i Bob en Villarreal. Informa't al nostre opticaliaibob.com. Recorda, les teves progressives de marca des de 179 euros només a Opticalia i Bob en l'avinguda Pius 1273.
Real Export Cooperativa Villarreal. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Cedre sin número de Villarreal.
Marbres Bosquet es especialista en la elaboración de bancadas de cocina, baños, escaleras, fachadas y lápidas. 50 años de experiencia les avalan. Marbres Bosquet, Camí Bechi 10, Villarreal.
Money makes the world go around, the world go around, the world go around. Money makes the world go around, it makes the world go round. A mark, a yen, a buck or a pound, a mark, a yen, a buck.
I esta musiqueta no és casualitat ni que anava en aquesta playlist que sempre ens posa Marías, perquè hi ha una notícia d'última hora i és que Díaz acorda sense la patronal la pujada del salari mínim a 1.000 euros. El govern espanyol tanca el pacte només amb els sindicats i en l'oposició, com no, de la COE.
Sí, un tractat al final molt difícil, no, Susana?
I... sí, ha sigut en els sindicats majoritaris, Comissions UGT, augmentar als 1.000 euros mensuals el salari mínim interprofessional, l'augment serà de 35 euros al mes i s'aplicarà amb caràcter retroactiu des de l'1 de gener d'enguany. La patronal COE ha refusat l'augment que va proposar dilluns el Ministeri de Treball espanyol i ha quedat fora d'este pacte que s'ha tancat en una reunió avui, tal i com va passar el setembre de l'any passat, perquè recordem que això és, no és la primera volta que passa, sinó la segona volta que passa, quan l'executiva espanyola i el representant dels treballadors van acordar aquest infamós increment dels, per arribar fins als 965 euros mensuals que teníem hasta la fecha d'ara, però que... i aquests 1.000 recuperaran tots aquests mesos que s'hagin atès a aquests dels 965. Va ser també sense la patronal. I ha sigut la vicepresidenta segona i la ministra de Treball, Yolanda Díaz, qui anuncia l'acord en conferència de premsa amb els secretaris generals de Comissions UGT, Unai Sordo i Pepe Álvarez. Tots tres han signat l'acord del Ministeri de Treball després d'esta reunió. La proposta més baixa era augmentar 24 euros, Maria. Eren 989 euros. I la més alta eren 40 euros. Senyors, no al dia, no, al mes. No se confundisquen per allò de pensar que no. Serà al mes, eh? Una se quedava en 989 i l'altra se quedava en 1.005. Bueno, pues el intermedi era de 31 euros fins al 996. I el compromís del govern espanyol és que el salari mínim interprofessional se situï en el 60% del salari mitjà net d'un treballador a temps complet al 2023.
O sigui que tindrem més putxades, no?, a l'hora de l'any, Susana.
Sí. La rebuja... No, a l'hora de l'any pròxim.
Sí, bueno.
La rebujada de la patronal de la CEO i també de la CEPIME ja va començar ahir quan la proposta de l'executiu espanyol se va posar damunt de la taula, perquè ells consideren que en el context econòmic és encara que ells se troben d'incertesa i que augmentar els costos laborals, especialment per a determinats sectors, serà inassumible. Segons la patronal, la decisió respon més a una aspiració política en el si del govern que a la lògica econòmica.
Ha sigut un poquet ràpid, no? Al contrari que l'altra volta, que Yolanda Díaz sí que va acabar buscant el consens, no?
No,
va eixir sense consens. Però li va costar com més, no? I ara ha sigut com molt mal un matí este que fer això i el dia següent es fica en funcionament, no?
Bueno, cal recordar que ella enguany en la posició dins del partit que té és una posició almenys més més d'autoritat, com si diguem.
Sí, sí.
També és veritat que ella s'ha fiançat molt més i que té un objectiu claríssim i és que el 2023 s'ha alcançat el 60%, que era el que volia alcançar i el que anava en l'acord de govern. I la patronal diu que no s'oposa al salari mínim dels 1.000 euros, però asseguren que l'actitud del Ministeri de Treball respon a una aspiració política. Això és algo que no sé, que seria valorable. Diuen que ells no se neguen a la pujada, però que en aquests moments no tocava. Jo em quedé en aquest titular, en què la patronal diu que és una aspiració política per part de la ministra Díaz.
Home, però és veritat que a la patronal mai li ve bé. O sigui, dona igual quan li preguntes, no, Susana? Mai li ve de cara a això.
Clar, si parlem...
Siga.
Però, Maria, si parlem de patronal, tot el món no és Amancio Ortega.
Clar, sí, està clar.
Tampoc és d'aquestes fortunes. És que, clar, com últimament han tret... Dona't compte, s'està pactant això i trauen aquestes grans fortunes, i claro, grans fortunes se conten, se poden contar. El teixit empresarial mitjà o xicotet és extensíssim i estic segura que molts empresaris, si els que ells paguen per aquestes pujades salarials anar directament al treballador, dirien que sí en ulls tancats. L'únic que ocorreix és que per aquesta pujada de 45 euros o 40 euros al final a l'empresari li repercutixen molts més diners que no van a la butxaca del treballador. Jo crec que és ahí on ells se tenen un poc els mans al cap, no?
Susana, acabem amb la cançoneta de que he escollit avui.
Ens deixarà... Ens llevarà això de tindre els peus gelats i el cap calent?
No ho sé.
Perdona si pregunto por cómo te encuentras, pero me han comentado que te han visto sola, llorando por las calles en altas horas. Ay, como las loca. Comentan que tu niño a ti te ha dejado, que no existe consuelo para tanto llanto, que solo una amiga está a tu lado. No llores más, mi niña. Son de amores que...
Continuem en aquestes cançons que parlen de l'amor, i és que no podia faltar Andy Lucas, Susana. Jo és que em va pillar la fase Andy Lucas sent adolescent i seguís sent.
Fíjate, jo vaig poder actuar la primera volta en Alcalá de los Gazules, en Cádiz, i ja en aquell moment quan ens vam sentir, ojo, estos xics aplegaran junt perquè ho fem bé, eren dos, entonaven molt bé, i havia, cada un cantava en un to determinat. No obstant, jo crec que sí que estaran contents, almenys perquè la gent que està sentint-me sap que cada mes se n'anirà a sa casa en 35 euros més a la butxaca, i si és en caràcter retroactiu, bueno, pues no, ja només seran 35 euros més, perquè serà des del mes de gener. Per tant, com estem al mes de febrer, ja el mes de febrer cobraran esos 35 euros més, i a més seran esos 35 euros que no els van pagar en el mes de gener. Per tant, una bona notícia, 35 euros, 70 euros més cobraran en el mes de febrer.
Perfecte, sí, sí.
Bueno, pues en este Son d'Amores els deixem a tots vostès. Bueno.
I recorden que avui és l'últim dia per participar en el sorteig que tenim actiu per poder guanyar dues entrades per al partit del Villarreal Club de Futbol d'aquest cap de setmana que juga contra el Real Madrid. Susana.
Ja saben, si este cap de setmana volen anar a veure el Villarreal, que jo dic sempre el mateix, el que tenim que tindre ganes d'anar a veure és el Villarreal, podem participar en aquestes sorteig que tenim nosaltres avui és l'últim dia en Facebook i podran gaudir d'aquest partit este cap de setmana. Ja, ens despedim, les dues del migdia. Demà, ja saben, tornem en més i segurament millor. De amor.